Molt bona tarda, són les dues. Sabadell torna a expressar el seu suport al poble ucraïnès.
Notícies migdia. Núria García.
I ho ha fet amb un minut de silenci aquest migdia en el qual hi ha participat al voltant de 200 persones. En el minut de silenci també han pres part tots els grups municipals, a excepció de la Crida per Sabadell. L'alcaldessa Marta Ferrés ha celebrat en declaracions posteriors la resposta que està tenint la ciutat en relació a la invasió russa d'Ucraïna.
Jo aquests dies la veritat és que no paro de rebre missatges de gent que vol ajudar des de totes les perspectives, recollint material, fent-se família d'acollida, dient què necessiteu que ho farem. No? Per tant, jo crec que les primeres paraules crec que és d'orgull col·lectiu.
L'Ajuntament està centralitzant un dispositiu d'ajuda humanitària i ha obert una plataforma per reclutar voluntaris i famílies d'acollida. Durant el Notícies Migdia estarem, de fet, molt pendents de l'última hora a Ucraïna i de les conseqüències que se'n deriven, com la crisi de refugiats o l'encariment de l'energia i els carburants. Altres temes que abordarem tenen a veure amb la vacunació generalitzada dels nens nascuts a partir d'aquest any contra la meningitis B i dels premis de la crítica de les arts escèniques amb tres nominats de la ciutat.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Fixem primer de tot en la situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora hi ha retencions a la ronda litoral de la Barceloneta al Fòrum en direcció Besòs a conseqüència d'un vehicle avariat que ocupa un carril per la resta de vies. Circulació tranquil·la a aquesta hora. I com funciona el transport públic? Ens ho explica des del Transmet l'Albert Garran. Molt bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Unes 200 persones han participat al minut de silenci que s'ha fet aquest migdia per condemnar la invasió russa a Ucraïna i han participat representants de tots els grups municipals, menys de la Crida per Sabadell, que han aguantat una pancarta on es podia llegir "No a la guerra". La convocatòria s'ha allargat durant 5 minuts i ha acabat amb un aplaudiment. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Núria. En forma de rotllana i davant de l'Ajuntament, 200 persones s'han sumat a aquesta condemna. Un exemple més de la solidaritat que ha mostrat la societat sabadellenca cap al poble ucraïnès. Ho ha destacat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Crec que les primeres paraules crec que és d'orgull col·lectiu, que és veritat que una guerra, òbviament, ningú la vol i és duríssima, però també és veritat que les mostres de solidaritat a la nostra ciutat des d'aquest punt de vista són increïbles, no?
Ara bé, Ferrés ha demanat que l'ajuda es vehiculi a través d'organitzacions que treballen al territori i s'evitin les iniciatives personals.
No ens posem a recollir com a bojos coses, ni ens posem... No, ara que sentia alguna gent que deia, no, és que jo vull agafar un nano menor, me'n vull anar a la frontera i els vull portar ull amb aquestes coses, perquè són menors, per tant tenen drets i no podem, diguem, recollir menors d'edat i treure'ls del seu entorn familiar, és a dir, això s'ha de fer ben fet i, per tant, s'ha de fer a través dels canals oficials, que és a través de la DGAIA, de la Generalitat de Catalunya, que jo crec que ho han fet molt bé, que han obert una via.
Alhora ha explicat que l'Ajuntament està pendent de l'arribada de menors ucraïnesos i que en funció de les seves necessitats faran una crida ciutadana per donar-los suport.
I encara precisament es desconeix quan arribaran aquests menors a Catalunya ni quants es quedaran en famílies d'acollida sabadellenques. El que sí que se sap és que els 4 autocars de l'ONG TANU amb un centenar de menors ucraïnesos ja han sortit en direcció al Vallès Occidental.
La setmana passada es va canviar la normativa d'acollida i els infants podran anar directament amb les famílies mentre la DGAIA en fa la valoració pertinent. Ho explica l'Helena Amaya de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat al Cafè de la Ràdio.
Persones que vinguin d'Ucrània o les persones que no han pogut regressar al seu país, que estaven aquí com en estància temporal, podran directament, acreditant la seva aquesta situació, podran tenir permís de residència i de treball a tota la Unió Europea.
Tot plegat per interferir el menys possible en el benestar dels menors. Rosa Fernández és portaveu de l'ONG TANU.
I el viatge ha començat i en breu arribaran els nens. Arribaran molt espantats, arribaran molt cansats, fa dies que viatgen. Tots hem vist les imatges del món en el que venen i volem calma i protecció. calma i protecció. És el que necessiten. Ells són els protagonistes totals i absoluts d'aquesta història.
Segons les Nacions Unides, ja hi ha 2 milions de refugiats ucraïnesos des del principi de la invasió.
I l'Organització de Consumidors i Usuaris alerta que els preus de l'energia es troben en el pitjor dels escenaris pronosticats, per això demanen mesures al govern espanyol i donen consells per reduir les factures.
Els polítics reclamen que es canviï el model i es deixi de pagar l'electricitat amb el preu més car que s'ha produït. Alhora consideren que caldria abaixar els impostos. Ho expressa el portaveu Enrique García en declaracions al Cafè.
Congele, suspenda, elimine temporalmente los impuestos que llevan no solo la electricidad, también los carburantes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la gasolina, donde una parte muy importante son impuestos. Bueno, el gobierno debería, en esta situación de excepcionalidad, plantearse esa suspensión.
Els consumidors recomanen fer servir llums LED, abaixar la calefacció un grau, comprar electrodomèstics eficients i consultar quina és la subministradora més econòmica al web de l'associació.
I avui és el segon dia d'evacuació civil a Ucraïna. S'han obert 6 corredors humanitaris que estaran actius fins a les 8 del vespre. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. L'exèrcit rus i la viceprimera ministra ucraïnesa han confirmat aquest matí que ha entrat en vigor una nova treva per permetre l'evacuació de civils. En total seran 6 corredors i estaran actius fins a les 8 del vespre. En el dia d'avui, el corredor més efectiu en l'evacuació va ser Sumy, per on van sortir unes 5.000 persones i entre d'elles un miler d'estudiants estrangers. En el cas contrari, al sud del país, els ciutadans de Mariupol només van poder marxar cap a Rússia perquè el camí de Zaporizhia va ser bombardejat per segona vegada. D'altra banda, la ciutat de Lviv, frontera amb Polònia, s'ha convertit en la capital d'evacuació i està plena d'ocupació per desplaçats i periodistes. Segons l'alcalde de la ciutat, cada dia surten unes 50.000 persones de l'estació de tren en direcció a altres països i unes 200.000 persones d'arreu del país han trobat refugi a la ciutat. Segons dades de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats, més de 2 milions de persones s'han desplaçat per fugir de la guerra fins al moment.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les 2:07, anem a d'altres temes. La 6a Fira d'Orientació Laboral i Formació Professional torna al format presencial a Fira Sabadell. Sota el nom de Connecta't a l'FP, l'Ajuntament impulsa un espai per informar de l'oferta actual. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. De la mà de sectors industrials com Pimec o el CIESC, el consistori organitza aquesta fira Connecta't a l'FP els dies 31 de març, 1 i 2 d'abril, amb 3 objectius educacionals. Reduir l'abandonament prematur dels estudis, que entre els menors és del 16%, fomentar la formació i fer un primer pas al món laboral. Per Manuel Robles, regidor d'Educació, la fira té una funció que és connectar vocacions.
La fira pretén ser aquest instrument, aquesta brúixola, que d'alguna manera marqui l'itinerari final o futur d'un individu. I si és una gran oportunitat per prendre decisions, per ser receptiu amb el tema d'informació, per tractar diferents tipus, diguem-ne, en aquest cas, d'activitats pròpies de la fira, i és una oportunitat pels joves i per les famílies.
Fins a 2 regidories estan implicades en l'organització de la fira, ja que feminisme, joventut i desenvolupament econòmic hi aportaran la seva visió en qüestions com l'equitat de gènere de la indústria o la formació contínua.
En clau política, l'Entesa reclama l'aturada del projecte d'obres de la Casa Duran. Des de la formació recorden que és un bé cultural d'interès nacional i, per tant, cal almenys un estudi patrimonial previ. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'Entesa es mostren contraris a l'eliminació del mur que separa la Casa Duran del carrer Sant Joan, així com d'ubicar una oficina de turisme a la Saboneria. Isidre Soler, portaveu i exregidor de la formació.
També demanem que es desestimi la intenció de tancar les obertures de la galeria de la Saboneria, perquè, repeteixo, la Saboneria no és un element, a més, que no, forma part del que és el conjunt de la casa, i que a més, doncs, tal com diu el reglament de protecció del patrimoni, i fins i tot el de Sabadell, no es pot desvirtuar, un bé patrimonial.
Des de l'Entesa han presentat aquestes demandes en forma d'al·legacions. Així mateix, també han comunicat la situació al Departament de Cultura de la Generalitat.
I picabaralla entre els sindicats d'ESMATSA per la falta d'acord en el pla de prejubilacions proposat per l'empresa de neteja viària i també recollida d'escombraries.
La proposta preveu una rebaixa del sou dels nous contractats d'un 15% per poder finançar les prejubilacions voluntàries. Carlos del Barrio, secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres, ha explicat a aquesta emissora per què no l'han volgut signar.
El que no volem crear és una doble escala salarial per empobrir la feina que es queda al col·lectiu de treballadors.
Des d'UGT, en canvi, consideren la negativa de Comissions una reacció a la sentència contrària a aquest sindicat. Braulio Campoy és representant sindical d'UGT a Esmatza.
Ellos nos pedían en esa denuncia, nos pedían 23.000 euros. A los compañeros nosotros, a UGT, USOC y a compañeros, nos pedían 23.000 euros. Y no que ha quedado en nada, sino que encima el juez le ha metido la multa de 1.000 euros por temeridad. Entonces, pues esto creemos que la reacción.
Des de Comissions han demanat una reunió amb l'Ajuntament per conèixer el seu posicionament sobre el pla de prejubilacions.
Notícies migdia.
Catalunya acaba d'incorporar la vacuna contra la meningitis B al calendari sistemàtic de vacunació. Ja s'ha començat a administrar a tots els infants nascuts a partir de l'1 de gener de 2022.
La vacuna, que fins ara era de pagament, amb un preu de més de 100 euros per dosi, però tant famílies com associacions havien reclamat la seva incorporació al calendari vacunal. Valentí Pineda, pediatre infectòleg del Taulí i membre del Comitè d'Experts de Vacunes del Departament de Salut, assegura que calia posar fi a la situació que generava desigualtats.
En principi hi havia gairebé un 50% de la població que se la, aquí a Catalunya que se la pagava, amb la qual això ja no només era un tema de prevenir una malaltia greu, que s'ha de fer perquè hi ha molts països que ho estan fent, sinó que provocava una desequitat entre les persones que s'ho podien pagar i les que no s'ho podien pagar, amb la qual finalment s'ha entès i hem entès que aquesta vacuna ha d'entrar de forma sistemàtica.
En total es posaran 3 dosis als 2, als 4 i als 12 mesos. La meningitis B és la més freqüent en nens de fins a 2 anys. Tot i que hi ha pocs casos, un 10% acaben en la mort dels infants.
Fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya envia a judici al conseller Torrent i 3 exmembres més de la mesa del Parlament per desobediència.
El Tribunal ha obert judici oral contra el conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, i 3 exmembres de la mesa de la Cambra Catalana per permetre debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació el 2019. La Fiscalia demana un any i 3 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per 3 d'ells i un any i 4 mesos i 24.000 euros de multa per Adriana Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, per desobediència greu al Tribunal Constitucional.
Junts per Catalunya reclama Aragonès accions per evitar normalitzar la repressió de l'Estat, diuen, davant de l'independentisme.
Durant el ple del Parlament, el president de Junts, Albert Batet, ha reclamat al president del govern, Pere Aragonès, accions per combatre la justícia espanyola que, segons ell, busca atemorir l'independentisme. Per la seva part, Aragonès ha mostrat la seva preocupació per les onades repressives de l'Estat en la causa general contra l'independentisme. A més, el president ha tornat a demanar una amnistia com a mesura resolutiva.
Temps ara per a la cultura. 3 nominats sabadellencs als Premis de la Crítica. Són els actors Mercè Martínez i Marc Rius i el tècnic de so, Joan Soler.
Mercè Martínez opta el premi com a millor actriu de musical per la seva interpretació a l'espectacle T'estimo si he begut, mentre que Joan Soler és candidat al guardó en la categoria d'espai sonor pel muntatge Les Canciones. Per últim, Marc Rius és candidat al premi a millor actor de repartiment pel seu paper a De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda de la companyia La Calòrica. Tot i que la nominació és individual, Rius afirma que és un reconeixement a la feina de tot l'equip. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
És cert que els premis individuals en espectacles de la Calòrica i en concret en aquest, que tota la feina de les meves companyes és tan grupal, és una mica estrany i ens la prenem més com unes nominacions per la tasca feta per totes nosaltres que estàvem a l'escenari defensant el de què parlem, que no pas per una cosa més personal.
Els Premis de la Crítica es lliuraran el pròxim 21 de març en un acte al Teatre Romea de Barcelona.
El temps.
La previsió meteorològica, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia, hem tingut alguns ruixats durant aquestes últimes hores. Durant aquest matí s'han registrat aquests 3 litres a Fogars de la Selva o bé a Barcelona, al Raval, amb aquests 5 litres. Aquestes són les quantitats més destacades que hem pogut recollir i a hores d'ara encara està caient algun ruixat en punts del prelitoral, però ja en forma local, i s'espera que durant aquesta tarda es repeteixin alguns ruixats, però molt febles i també molt puntuals a la zona del prelitoral Pirineu i Prepirineu. Com dèiem, en qualsevol cas, cap a la resta del país hi haurà força clarianes i amb aquesta temperatura que tendirà a pujar a hores d'ara tenim aquests 16 graus ja en punts del Baix Empordà, també en punts de l'Alt Empordà, una temperatura de 15 graus, i si anem més cap a l'interior, on hem començat el dia amb algunes glaçades, a hores d'ara, per exemple, a Lleida tenim 13 graus, o bé, si ens anem a Cervera, en tenim 12. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de 3, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i al Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm